Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les coses quotidianes, amb David Balaguer.
6 minuts que ha passat de les 11 del matí. És molt xulo que el Balaguer es quedi després de la tertúlia esportiva, perquè tinc el guió de la tertúlia esportiva, giro el full, i tinc el guió de David Balaguer.
Que és un full en blanc.
És un full en blanc, però així han de ser les coses.
Així han de ser les coses.
Així han de ser les coses.
A mi m'agrada molt que sigui així. Giro, què tal? Bon dia de nou.
Molt bon dia.
Ens hem d'arriscar en ocasions, no sempre. Hi ha coses que, evidentment, necessiten i requereixen una preparació, però també hi ha moments on...
Saps què és una de les coses?
S'ha de conversar.
A mi em fastidia de mi mateix ser bastant conservador, en aquest sentit.
Sí, jo també ho he estat molt temps i encara ho soc, eh?
Sí?
Dius radiofònicament parlant, no?
Sí.
Amb la preparació de les coses, sí. Sí, jo també ho he estat molt. Uf. Sempre allà, portant... Jo recordo que portava, quan feia col·laboracions... Per exemple, quan jo estava amb la Tatiana Sisquella allà a Catalunya Ràdio, que feia amb la Tribu, jo recordo que portava uns guions de 8 folis, però tot escrit. I clar, això és un treball d'orfebreria que està molt bé, però és necessari cada setmana fotre un guió de 8 folis per fer una secció de ràdio? Doncs home, hauríem de veure si potser és més pràctic i potser és millor fer un altre tipus de coses, tot i que està molt bé també aquest tipus de seccions.
Sí.
Mira, jo per mi la clau és improvisar amb preparació prèvia.
Exacte.
O sigui, són fulls i paraules que et saltaràs evidentment, però les has hagut d'escriure prèviament i tenir-les al cap per després dir-les, saps?
I després també jo crec que està bé que la gent que t'escolta tingui la percepció. Són reptes que un mateix es pot marcar
de
vegades,
que és
no?
Natural, eh?
Que sigui, exacte. Clar. Però que soni natural, però que la gent digui, bueno, aquí això està preparat, en certa manera.
Clar, evidentment.
No està divagant tota l'estona sense saber què dir.
Aquest tio. Però jo recordo, a mi em van explicar fa temps ja, hi ha una persona que ens agrada molt a tots, no diré el nom, però és un tio que cau bé i que fa molt bé la seva feina.
Pots dir-lo, eh?
El Jair.
Val.
El Jair. Ell és un tio que té una ment prodigiosa i llavors moltes vegades ell es presentava. Ja no estem parlant de fer una secció, que una secció és una història que, mira, ara nosaltres estarem aquí... De moment ja no estem parlant del que havíem de parlar, és igual, però parlem de coses, no? Ens hi tirarem aquí 20 minuts. Ara són 20 minuts on nosaltres xerrarem de coses, perfecte. Però una altra cosa és quan tu has d'anar a fer un programa.
Clar.
Sencer.
Com d'aquí, eh?
3 conceptes apuntats.
Però perquè té molta cosa al cap.
Tres conceptes apuntats i pam!
Saps que
i allò...
Això...
I sonava de meravella.
Saps que això m'ho ha ensenyat molt?
Qui?
Molt. Una persona que generalment, genèricament, no sé si cau tan bé...
Ai, ara.
Però és el més escoltat de Catalunya.
El Basté.
Em va ensenyar a fer entrevistes en comptes d'en preguntes amb ítems apuntats. I són molt més àgils, són molt més divertides, són més naturals...
T'ajuda també a confiar més en tu mateix.
Sí.
Perquè aquí també...
És que per mi el més important és escoltar, perquè una entrevista molts cops no et fa falta tenir les preguntes apuntades si saps el que estàs parlant i sobretot si escoltes, perquè molts cops...
No, i tu has de saber que si tu fas una entrevista i t'has preparat 20 preguntes, has de saber que no has d'anar allà amb la intenció de llançar-les totes.
Clar. Què va, potser 3 respostes són més interessants.
Exacte, no, i perquè potser en una resposta t'està obrint una nova via per la qual tu t'hi has d'endinsar, com sigui. I no t'has d'aferrar al teu guió i a les preguntes que has preparat, perquè llavors allò...
No has explicat les entranyes de la ràdio, cosa que m'encanta.
No, però està molt bé.
Per mi,
perquè després també hi ha una altra cosa.
Ai.
Que la gent que porta 20 preguntes preparades per fer una entrevista i està allà subjectant el guió com si fos una taula de...
I amb tremolors,
diu, allò, el suro aquell que, amb el qual anàvem... Quan tu anaves a classes
taules
de piscina...
De multiplicar,
tu feies taula... No. Tu feies classes de piscina alguna vegada?
Sí.
Jo n'havia fet de classes de piscina. Llavors hi havia allò que et donaven un suro.
Sí.
Ah, home, no? Sí, clar, el suro de piscina.
Molta gent, el guió és com si fos el suro de la piscina.
Correcte.
Vale, molt bé, està molt bé tenir aquest suro. És perfecte, i s'ha de tenir aquest suro.
Sí.
Però llavors, clar, si tu vols fer aquelles 20 preguntes, i a lo millor aquella persona, una, ja te l'ha contestat, però tu no l'estàs escoltant perquè estàs pendent, i repeteixes la pregunta, quedes fatal.
I molts cops et diuen, ja t'he explicat, com ja t'he explicat, que dius...
És un dels clàssics,
I si no et diuen sí, com t'he dit anteriorment, no?
Exacte.
T'estan dient que, encara que no t'ho diguin, molts oients ho noten.
Sí. Clar. És que com a oient...
L'oient no és ximple. Sí,
sí. Però es nota tant si l'entrevistador està escoltant. Sí. Es nota una barbaritat.
Molt.
Però molt, que dius... Hi ha vegades que fan la mateixa pregunta amb altres coses, a veure.
Sí, sí. I llavors jo recordo aquesta etapa de la meva vida de dir, vale, molt bé, estic fent... que a mi m'enorgullia fer això, saps? Uh-huh. Aquell treball d'orfebreria i aquells guions, perquè era també com un repte per mi. Perquè dius, mira, estic preparant això i és com preparar un conte cada setmana. Està molt bé, o més d'un conte, més que un conte fins i tot, perquè sí. Estem parlant de 8 folis, de ràdio són molts folis. Però clar, allò al final tampoc t'acaba de compensar del tot, perquè hi havia dies que eren les 4 de la matinada i encara estaves preparant allò.
Sí, sí,
perquè
sí.
Una altra cosa que fem molt els que ens dediquem a això és la famosa procrastinació.
Treballar sota pressió.
No.
També, no, sí, o sigui,
també,
procrastines
també.
Fins que no, saps que no tens més...
Procrastinació, no? Sí, procrastinar sí. Sense R. Sí. La segona R, a mi m'agrada molt la R, però
procrastinar.
A mi també.
Procrastinar.
Sí. Fins que no tens alternativa
això
i vas a fer-ho.
Això és una cosa que fem tots molt, deixar-t'ho per última hora. Mm. Llavors pateixes, també. Mm. No, aquí s'ha d'anar trobant el... sobre el que comentaves del Basté, que dius una persona que no sé si és tan estimada i tal, jo crec també que en
sí
aquesta...
Que ho, suposo que sí que ho veus,
no,
però...
Clar, si té, amb tots els oients que té, però jo crec que en aquesta vida també és molt interessant tenir molts seguidors i molts detractors.
Estic totalment d'acord.
És molt important també el paper del detractor.
Estic no
perquè,
saps...
Perquè tenir detractors...
Com estic d'acord,
clar,
això?
Perquè tenir detractors vol dir tenir una personalitat pròpia.
És allò que deia Dalí, no? Que parlin bé o malament de mi, però que em parlin.
Que em parlin.
No, és que vol dir, si tu tens detractors, vol dir que tens una personalitat pròpia.
Cada cop, David...
Si no en tens, vol dir que potser és una mica insubstancial.
A vegades més, a vegades menys, però cada cop que aquest programa ha tret alguna d'aquestes...
Sí, les vostres bombes.
Exacte. Ha tret alguna d'aquestes que s'ha tornat viral.
Mm. Et foten uns pals.
Cauen, eh?
Sí, però això cauen. No ho has de llegir.
No.
No, però al final tampoc cauen... Això és una cosa que jo també penso de... posats a parlar en plata, eh? Si aquí veu un entrevistat i diu... fa una afirmació que està fora de lloc o que molts consideren que no és correcta, sí. La culpa no és de l'entrevistador, m'explico. I dubto que algú culpi l'entrevistador, al final... Tu no estàs al cap de l'altra
passar,
persona.
Mira.
Però vull dir, de l'entrevistador no poden dir res, m'explico.
Yeah.
Poden dir com sona el programa o com sona una entrevista en concret, però d'unes declaracions que faci algun entrevistat a qualsevol ràdio,
sí, però...
l'entrevistador em sap greu, però no és qui les fa,
saps? Però acaba rebent tothom. Mm. És igual, jo crec que el tema aquest de les crítiques a la xarxa...
Sí.
Ui, atenció que... S'està produint...
No, li estic llegint un d'aquests darrera entrevista.
Li estàs ensenyant un
l'odi tuit, que es mou a les xarxes. Un comentari d'Instagram.
Un comentari d'Instagram.
Al final es mou a dir tot.
Jo crec que aquest tipus de comentaris no els hauríem de llegir, tot i que algunes vegades t'arriben sense que tu vulguis llegir-lo, perquè clar, si t'apareix allà un comentari...
Sí, no passa res.
I jo me n'he trobat algun de vegades...
Opinions colors.
I jo recordo que a l'inici de tot això... Jo era molt de llegir els comentaris i de vegades responia.
És el pitjor que pots fer.
I no s'ha de fer.
Jo vaig respondre una vegada.
Després vaig descobrir que no s'ha de fer.
Només una. Mare de Déu.
Però la ràbia... És que la ràbia algunes vegades t'empeny a fer-ho.
Sí.
I tu has d'intentar controlar aquesta ràbia.
Al final no estàs caient al seu parany,
sí.
Saps? O
sí.
Joc,
I li estàs donant importància a algú que no saps ni qui és.
Exacte. Si tu saps que fas bé la teva feina... Bé,
sí,
o que la fas amb coherència, sí, o que la fas amb voluntat de fer-la bé, escolta'm.
No, després també perquè si tu ara et posessin, no sé, tu imagina't els 10 insults més greus que has rebut per la xarxa, uh-huh. Val? 10 insults. I tu agafessis les 10 persones que t'han fotut aquest insult i te les col·loquessin al davant,
sí.
Potser diries, bueno, mira, no em fan... Perquè tenim la tendència a imaginar-nos que quan ens insulten gent molt concreta.
Mm-hmm.
No? Tu et crees dins del teu cap una imatge d'aquelles persones.
Clar.
I escolta...
I ara nosaltres, perquè també
potser
crec
seria,
que...
Potser seria gent que fins i tot diria, doncs mira, està bé que aquest tio em digui això.
Però també crec que vosaltres esteu com referint-vos molt en el món dels mitjans de comunicació, posats al cap com presentadors, que és el que estàvem dient, i sent homes, però en el cas de les dones passa, i no tant amb mitjans de comunicació, que també, perquè ja seria més meritocràcia, però al final la violència que rebem les dones a les xarxes socials, agafant el mateix que deia en David Balaguer, és un tant de bo poséssim totes les persones que acostumen a ser homes, sota perfils falsos o no, davant nostre, amb comentaris d'aquesta li sobren quilos, aquesta porta les arrels mal fetes, mil coses, perquè poden ser pot ser sobre una presentadora, però normalment no sol ser sobre la seva meritocràcia, sinó sobre el seu aspecte físic, i tu posaries a les persones que els diuen aquests comentaris i veuries senyors de 50 i pico d'anys amb una panxa de cervesa que no se l'aguanta ni calps. Em sap molt de greu, però és així.
No, no és
comentant sobre el físic de les altres.
Primera és així, segona que les dones teniu un altre hàndicap en aquest sentit, que és a dins de la feina. I és el famós mansplaining, encara que Jordi Canyes no sàpiga de què li parlen quan li diuen mansplaining. Però és el famós mansplaining, és a dir, quantes vegades, Giró, a tu et deuen haver dit mira, vine, que t'explico, això es fa així.
Sí. O a vegades no fa falta que t'ho diguin així, però saps perfectament que a tu et responen d'una manera que si fos un home no li respondrien de la mateixa manera. Sí. Perquè ja de per si és com que tenen més raó. Uh-huh. O com a dona estàs més qüestionada normalment. Generalitzant, no tots els casos, evidentment, faltaria, Però sí que hi ha molt...
Sí, això hi ha una tendència, com reparar-ho, però de vegades es veuen petits retrocessos. I atenció, perquè ara ens trobem en un moment on anem una mica de retrocés. És que és així. I a més veient com el resultat, per exemple, de les eleccions que hi ha hagut aquest cap de setmana, no?
A les europees.
Tu veus que hi ha com un petit retrocés en totes aquestes coses.
Sí.
I seria bo que no fos així. És igual, el que passa és que al final cadascú ha de ser... És el que tu dius. Si tu... El problema és que, i aquí anem ja una part més poètica de tot això, i una part més metafòrica, i una part més de les que a mi m'agraden, més profunda, és que moltes vegades, jo una vegada vaig fer un gag relacionat amb aquest tema, en el qual jo figurava que, ja veureu on vaig a parar, que figurava que jo tenia, que hi havia una persona que m'estava com insultant a la xarxa, I llavors aquesta persona, al final jo, en un carreró fosc, figura que entrava dins de la xarxa, totes les fosques, era aquestes coses que faig jo. Però no, era com que al final aconseguies entrar dins de la xarxa, tot era molt fosc, aquella persona era com una ombra, no? Perquè moltes vegades són com ombres.
Sí.
I llavors jo la buscava, al final l'atrapava, començava a pegar-me amb aquesta persona i quan s'encenien els llums, sabeu qui era aquesta persona? Era jo mateix.
El reflex.
Boníssima.
Vol dir que moltes vegades els haters és que no tenen importància. Moltes vegades el que té importància...
El pitjor hater és un mateix.
Exacte, el pitjor hater és un mateix. El pitjor hater és un mateix. I, per tant, una frase que tu deies abans sobre la coherència, és a dir, si tu ets coherent amb tu mateix i si tu fas les coses amb responsabilitat i el millor que pots, és igual el que diguin de tu.
Sí.
És que és igual. Perquè moltes vegades també passa una cosa amb això, que és que ens condiciona l'opinió dels altres.
I això,
atenció, a les dones també us passa molt.
Sí.
Que l'opinió, i és inevitable, l'opinió dels altres t'acaba condicionant i pot condicionar la teva feina. Perquè tu tens una manera de fer i si llegeixes 5 comentaris que t'estan dient que allò que fas és fatal i aquest tio és una merda... Que... Tu inconscientment canviaràs la teva manera de fer.
Sí.
Per 5 comentaris que has rebut de 5 persones.
És així.
El problema és que tothom es creu, primera, amb el dret a opinar, que sí que és un dret, però vull dir, tothom es pensa que ho fa bé i que la seva opinió és supervàlida i llavors tothom diu la seva. I això suposo que ho fa l'experiència, vosaltres també, que teniu més trajectòria en el sentit de... Si comences a escoltar-te totes les opinions que et diuen, acabaràs sent tot un desastre, perquè el que li sembla bé un, a l'altre li sembla un horror. El que li sembla... Vull dir, al final, tothom... És molt fàcil opinar sempre des del darrere.
Sí.
Això em va... Quan fèiem el programa del hat-trick espanyol amb la Raquel, una etapa de la meva vida que moltes vegades n'he parlat aquí... Jo recordo que més d'una vegada, els comentaris que llegia condicionaven després les meves intervencions. I jo pensava, dic, és que això no hauria de ser així. Perquè va arribar un moment que de vegades deia coses en les quals jo no hi acabava de creure només pel fet de contentar a 4 que havien dit coses.
Per les xarxes i que tu llegies, no?
Sí, i llavors això... A mi em provocava una angoixa... Va ser una època de grans angoixes, per part meva. Clar, perquè tu... O sigui, estaves sent com... T'estaves traint a tu mateix. Estaves sent infidel als teus principis i a la teva manera de veure les coses. I moltes vegades deies coses en les quals no... que tu realment no opinaves. I quan passa això dius, ui, tenim un problema.
Deixa'm dir una cosa, Balaguer, s'ha de ser molt valent per dir això, eh?
El que estic dient jo ara?
Sí.
Sí, sí, jo he volgut acontentar... Molt. He volgut acontentar a certes persones. I clar, dius, joder, però... Si són quatre persones les que estan dient això, no? Però sí, tu vols acabar fent... O sigui, és com si fossis un artista de circ, que acabes fotent uns malabarismes allà i un funambulisme per acontentar la gent i tu estàs dient coses que realment no penses. No? Com, per exemple, no sé, una decisió arbitral polèmica.
Val.
No? Una decisió arbitral polèmica. Que tu estàs veient clarament que en aquella ocasió t'han afavorit. I tu consideres que allò... No sé... O sigui, consideres que allò sí que era penal.
Però no ho pots dir-ho, no?
Però hi ha 5 o 6 persones que... És que... I tu acabes dient que allò no era penal quan tu realment penses que sí. Això és el pa nostre de cada dia amb el tema del periodisme esportiu. Sí. Infinitat de persones que diuen coses que realment no pensen.
I encara et passa això.
El què?
El dir coses que realment no penses.
No, per això jo he aconseguit capgirar-ho molt.
Com? No hi hagi comentaris?
I el fet de... Bé, jo crec que és el tema de la... Al final és l'experiència i el pas dels anys. Sempre ho he dit, una de les coses que... O sigui, fer anys només té una cosa bona en aquesta vida. O sigui, a mi fer-me gran és una cosa que, com ho he dit moltes vegades també en aquesta secció, m'espanta moltíssim. El deteriorament físic, cognitiu, tot això són coses que a mi m'espanten molt. Però hi ha una cosa bona en aquesta vida de fer anys, que és això, com tu, de mica en mica... va relativitzant molt més les coses.
Sí.
I t'importa un rave el que diguin, al final. Quan hi ha hagut moments de la teva vida, 20 anys enrere, 15 anys enrere, que el que deia la gent...
Uah, és absolutament condicionat.
Et condicionava clar. Molt, no? Llavors jo ara ja dic el que penso. Si per mi és penal, és penal. Encara que 5 tios em diguin... Pera, bé, què? No? Al final, l'altre dia, per exemple, encara és una cosa que de tant en tant em passa. L'altre dia em va venir un tio pel carrer... no sé què... S'ha de dir que el tio anava en unes condicions una mica lamentables.
Val.
Però em va venir i tal, diu, perico, como yo, i tal, diu, bueno, eres un... I llavors ja vaig veure que la cosa anava a criticar-me. I diu, eres un perico dòcil, perquè sempre... I llavors, bueno, en aquest cas no vaig voler entrar a debatre res amb aquest tio, perquè en les condicions però, que ell estava... No,
no estaven en igualtat de condicions.
No estàvem en igualtat de condicions en aquell moment, però... en estat de serenitat i de... I si aquesta persona no hagués estat en estat d'embriaguesa, jo hauria pogut asseure'm en un bar a parlar amb aquesta persona i dir-li que jo, després de molt de temps, el que vull és dir el que penso.
Entres endavant,
i
normalment.
I no el que ells volen que digui, que és molt diferent, no? Perquè la gent, en el periodisme... Això passa molt en el periodisme esportiu. Bàsicament en el periodisme esportiu. Que és que molta gent acaba dient coses que no pensa.
Ah, jo crec que passa en general a tot arreu.
Però això que m'he
dedicat
al periodisme...
I a la que tens un micròfon i tu pots donar la teva opinió, crec que està subjecte a opinió.
Per acontentar la massa.
Exacte. El periodisme polític passa a la inversa. Que és la gent et busca el color.
Exacte. Sí, sí.
Tu vols... És curiós, això,
sí,
també,
sí, sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Jo pensava que ha passat per tots els partits polítics, ja.
Sí, sí.
T'ho he dit de bo.
Exacte, exacte. Sí, 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 sí.
Que és el millor que et pot passar, eh?
Home, i tant.
A parer meu és el millor que et pot passar.
Per mi també, perquè això vol
quan
dir...
Quan no saben...
Sí. I amb el tema del periodisme esportiu, a mi, que se'm consideri això, no?, com un... Aquest tio que va dir perico dòcil, bueno, doncs...
És bo, aquest concepte.
Sí, sí.
Realment,
bueno, va ser bo. No
anava com anava, però el concepte està prou ben trobat.
El concepte va ser bo. Però, clar, després per un altre... Que sigui del Barça i que sigui un punt més radical, ets un perico de merda. Saps què vull dir?
Sí,
llavors
sí.
Dius, potser estic fent bé les coses, perquè
mai agradaràs
perquè estic sent fidel a les meves opinions i no pretenc acontentar les masses, tu. Que això és una cosa que es porta molt i que no suporto.
Voler
acontentar... Qui et escriu?
La cap de xarxes d'aquesta emissora, que em posa... Després està la pressió... Tota la roba al món, eh?
Ah, molt bé.
Després està la pressió perquè esborrem les piulades que es fan virals. Que això normalment no ho diem i està molt bé que es digui, també,
o sigui,
a l'antena.
Val, o sigui, que hi ha gent que diu esborra
això. A nosaltres ens ha trucat gent...
Esborreu això.
Sí. A nosaltres ens ha trucat gent que ha dit el que ha dit, perquè això és ràdio, benvinguts al món de la ràdio, ha dit el que ha dit i ens ha trucat dient, és que jo no he dit això. Això ha passat, en aquest programa.
Tu dius convidats.
Sí. Això ha passat en aquest programa. No, és que jo no he dit això i envia't el tall.
Bueno, sí, que...
Sí, que ho he dit. I a mi deixi'm destacar el que vull, que sóc un mitjà independent, per tant.
Jo no sé si a vegades la gent no és conscient del que diu o deixa de dir.
Aquesta també és una altra de les coses interessants de tot aquest debat, perquè molta gent, a l'hora de comunicar, comet errors. I a lo millor aquella persona no volia dir allò, però ho ha dit. Per tant,
a mi està la gràcia de que l'entrevistador faci sentir còmode, també.
Exacte.
Com perquè es relaxi el convidat i digui allò que pensa però mai diria.
Sí. Jo amb això tinc una anècdota que l'explicaré sense dir noms.
Si una entrevista,
no
perdoneu, una entrevista ha de ser una conversa de WhatsApp. S'ha d'acabar convertint en una conversa de WhatsApp.
Sense tantes emoticones i faltes d'ortografia, però
exacte.
Sí.
Exacte.
Però
però és allà on dius el que dius en privat.
Sí, sí.
La veritat és que sí.
Què va passar? Quina anècdota?
No,
sense dir noms?
Sense dir noms, i crec que molta gent es pot...
Hem de dir noms, també.
No es poden dir noms.
Sí.
Jo estava en pràctiques en un mitjà de comunicació i vaig fer una entrevista a una persona que a les xarxes socials doncs, té molts seguidors. Però quan dic molts, són molts.
Molts, eh?
I que li encanta entrar en polèmica.
Ai.
Clar, jo era una jove en pràctiques de 19 anyets, 20 com a molt. Vaig fer l'entrevista i es va destacar un titular que la persona en qüestió havia dit. Total, que obro Twitter i començo a rebre notificacions i notificacions, però una bestiesa. Jo al meu Twitter mai havia tret tant de fum. Que la persona en qüestió havia respost al Twitter i havia publicat com que aquest és el problema de tenir periodistes en pràctiques, que mira els errors que cometen, que aquesta persona no havia dit això. Clar, a mi això era l'estiu, em comencen a arribar per tot arreu, per grups de periodistes, per missatges, a dir, què està passant? Dic, no tindrà els pebrots d'haver-ho mentit, perquè jo estava segura que ho havia dit. Per sort, vaig gravar, perquè això ens van ensenyar, de gravar les converses d'entrevistats. Sí. Vaig treure l'àudio de l'entrevista. No era ràdio, era una entrevista per un mitjà escrit, però tenia l'entrevista gravada. Vaig penjar el tall d'àudio i aquesta persona en qüestió va, evidentment, esborrar el tuit, demanar perdó i suplicar-me. Va trobar el meu WhatsApp, per favor, que eliminés el Twitter, que li estava donant mala imatge. Li vaig dir, l'eliminarà algú altre, jo no. Després de tu sí, no?, que has tingut el poder sobre meu, perquè era un estudiant en pràctiques i no era ningú, de difamar el meu nom i la meva imatge i el que havia fet.
Tu saps,
doncs,
Giró,
ara et fots.
Tu saps, Giró, que en aquest programa ha trucat gent que a mi m'ha sorprès molt per esborrar tuits. Tu saps això? Gent que es dedica a l'humor, precisament, que sembla que s'hagin d'agafar la vida d'una altra manera. M'han sorprès molts casos, aquests.
Doncs ara quan acabem aquesta secció i... Bé, no, ara perquè ja empalmareu amb l'entrevista que ve de
ser. No hi haurà temps, hi ha un altre dia.
Ja m'enviareu per WhatsApp els noms d'aquestes persones, no, que a mi aquestes coses m'encanten. No, però després també també dius, l'Olma deia ara aquí una cosa per mi... Que és...
Perdó, sí que el vaig esborrar, el tuit. Vaig acabar esborrant-lo.
Bueno, al final també has de...
Comprenc el perdó, o sigui,
sí.
Practico el perdó,
doncs, també està bé acabar bé amb la gent, per entendre's,
sí.
Perquè després tu no saps la teva carrera per on et portarà i amb qui et pot fer coincidir. És important que hi hagi una bona relació amb la gent, això és bàsic. Però deia una cosa molt interessant l'Olma, que deia, diu, mai havia rebut tantes notificacions.
Sí.
També hem d'anar amb compte amb això, perquè de sobte tu un dia reps 20 notificacions una agressivitat tremenda de 20 persones. I llavors tu dius, hòstia, t'entra un mareig, perquè, hòstia, 20 persones m'estan... no ens enganyem, 20 persones no són ni les que viuen en aquest bloc d'aquí al davant.
Això és veritat.
I mira quants blocs hi ha aquí, en aquest carrer, comptes de Belllloc.
Sí, sí, sí.
I no serien ni 20 habitants d'aquest bloc d'aquí. Vull dir que això també ho hem de tenir en compte. Quan
ens
sobrepassa i ens aclapara rebre 20 notificacions de gent insultant, sí, empipa i fot mal.
Sí.
I dol molt. I, hòstia, és com si t'estiguessin esprement les emocions, però hem de relativitzar i veure que 20 persones no són res.
Posats a dir avui que
les fots en un estadi.
Sí.
O sigui, si ara, per exemple, Bruce Springsteen en el seu pròxim concert a Barcelona li venen 20 persones, és una merda d'entrada. Ridícula entrada.
Sí.
Què són 20 persones?
Res.
Dient el nom del porc. No són res.
Mira, veu una mica a col·lació i tenia moltes ganes que aquesta setmana vingués a col·lació per dir-ho. No estic especialment molest, eh? Però jo crec que hi ha coses injustes. Sabeu el que va passar en aquest programa fa un any amb la qüestió sobre Mònica López i va dir el que va dir amb l'Hormiguero.
Sí.
Encara pitjor que va dir després.
Mònica López va ser entrevistada el passat cap de setmana al Col·lapse.
No, al Col·lapse.
I li van treure...
Ah, li van treure el tema?
Li van treure la qüestió. Perquè clar, allò sí que es va fer
I
molt...
I us van citar?
Allò va ser molt bèstia.
Sí, sí,
el
van citar.
Van anomenar Radio Estel. I Mònica López, en un moment donat, diu que ella no està contenta d'aquelles declaracions. Remarca molt que es va escalfar i va dir el que ella creia, però amb un afegitó, que és nomenant persones, i ella creu que això no s'ha de fer, etcètera, etcètera. Fins aquí ve. I diu, clar, amb un programa on jo pensava que s'escoltaven 100 persones de l'Hospitalet...
Ah!
I a mi això
lleig.
Ja...
Això va ser lleig.
I a mi això ja no em va agradar.
Home, és que és molt lleig és aquesta molt lleig, frase.
A mi això ja no em va agradar.
A part com ets perquè, tenint de l'Hospitalet, no?
Perquè,
també?
Mònica, ja saps el carinyo que et tinc, perquè tinc molt carinyo. Però és igual, si ens escolten 100, 200, 10.000, 2 milions o 2 persones. Mm-hmm. Un oient és un oient. I sempre i quan n'hi hagi un, hi ha ràdio. I si hi ha ràdio, val la pena. I em sembla que actuar és comunicar, també. I comunicar sempre val la pena. I tu d'això n'hauries de saber més que jo.
No, no.
I fins aquí a mi se m'ha escalfat la boca.
No, perquè...
Perquè més... hi ha coses lletges que no es poden dir.
No, perquè més està amb aquesta frase... Amb aquesta frase estàs també dient que una veritat com aquesta no la diries si saps que t'estan seguint 500.000 persones.
Clar.
I que en canvi sí que la dius, o sigui, que les veritats en petit comitè.
Hosti, m'hagués agradat.
Que les veritats en petit comitè.
T'ho juro, mira, com que les veritats en petit comitè, però quan passen coses d'aquestes està molt bé que la gent ho sàpiga, a mi m'hagués agradat que Mònica López de TV3 hagués dit el mateix que va dir aquí quan va acabar l'entrevista. Hosti, Joan, m'has fet sentir tan còmode que mira el que ha passat. Això ho va dir, ha acabat l'entrevista aquí, eh? Uh-huh. I era Eva Cervera al costat, per exemple. Hagués estat molt bé que ho hagués dit. Hosti, mira, m'hi vaig trobar tan a gust que sí, se'm va escalfar la boca. I ja està. Però no cal faltar els mitjans petits, eh? Començant, no per nosaltres, sinó per les ràdios locals, que estan maltractades com estan en aquest país, i fan la feina que foten, que és... de vital importància pels pobles. A mi que es tracti els mitjans petits com a mitjans petits és una cosa que, mira, m'enerva molt. No, que després et passa el que et passa, que cries un convidat i o no se't presenta, o et posa excuses, o no vol venir perquè és Radio Estel...
No, no, el comentari és bastant lleig.
A mi em va...
A mi aquest afegitó de l'Hospitalet, saps? Com si les persones de l'Hospitalet... Sí, no fossin tan bones oients com les persones a Barcelona.
Jo crec que això és la frase literal, eh?
No, sí, l'he escoltat.
Val.
Però quan va... O sigui, és dit ja dir que m'escoltaven 100 persones i com que potser pensava que m'escoltaven 100 persones, no sé si ho deia més pel fet de que es pensava que no transcendirien tant les declaracions o perquè
sí,
perquè
segur que ho diu per això.
Bàsicament.
Segur que ho diu per això.
Però això de 100 persones a l'Hospitalet és com prou lleig. No
escolti'm,
sé.
Les declaracions no són meves, eh? Són no. seves, eh? Faci-se'n responsable vostè, no que jo sigui una ràdio petita, mitjana o gran. Només faltaria.
Sí, no, aquest comentari...
Perdó, però és que...
No, aquest comentari jo no el desconeixia, a mi tampoc no m'agrada. No m'agrada gens. És un comentari bastant classista, més.
Sí. I jo la conec amb ella i sé que sota cap concepte vol dir això. Perquè ho sé, i té una manera de parlar que a vegades, doncs això, s'escalfa i diu el que no ha de dir. Però a mi em va doldre. I ja està.
I, no, i tens tot el dret.
Està bé que es digui.
Sí, sí.
Mira, saps això com s'arregla? Pablo Moto, Joan Trias, Mònica López...
No, mi, deixa'm
vinga,
estar.
Vinga, va.
Mi, deixa'm estar. Dit això, Mònica López, quan vulgui venir a Ràdio Estel, ja sap que té les portes obertes.
Perquè l'escoltin 100 persones de l'Hospitalet.
Que escolti qui vulgui.
Ai, senyor. Mira, avui havíem de parlar de...
De què, no què havíem de parlar? A veure,
jo volia parlar de la gent que et parla, precisament, de prop...
Ah,
parla un pam de la cara.
No puc amb això, eh?
Jo tampoc.
I en però... conec. Ho deixem parlar l'altre dia?
Jo també en conec algunes.
Tot i que coneixent-nos, potser tampoc ho farem l'altre dia. Que sí,
però aquí, està molt bé la conversa d'avui, eh?
Sí, sí, està.
M'agrada molt. La ràdio és de dins. Balaguer, gràcies.
Que vagi bé qui ve avui, per cert.
Mira, ve un cantautor, com la Copa Un Pi, que fa música folk.
Digues el nom. Torna a dir Copa del Pi, digues el nom. Ah, no, ara,
què?
No. No, home, ara tens en Biel.
Biel Martí, sí que és un cantautor que fa música folk.
Via el Martí. Ja està, Joan, ja està.
Val. Bé, Via el Martí, que acaba de treure disc.
Via
el Martí acaba de treure disc al País de les Flors. I vols saber com sona?
Sí.
Mira, Via el Martí, que amb el País de les Flors sona així.
Ja fa un temps que tinc ganes de marxar algun lloc on les flors no morin mai.
Saps que abans estava pensant, em recorda algun, recorda algú, després li direm, però em recorda el cantant de la Ludwig van. Aquest té un rotllo, eh?
Sí.
Té un rotllo, te'l recorda.
Sí.
Sí.
Que se li escalfi la boca.
Si us plau. Balaguer, gràcies. Que vagi molt bé.
Adéu.
Lluny d'aquí, on només ens trobi el vent, despertar cada dia pell en pell, i amb tendresa i apassionadament descobrir-nos en cos i pensament. Però si van passant els dies i si t'omples d'odi i cansament, sisplau, trenca'm mentre mires, dient que aquest no és el nostre temps. No em perdonaria mai fer de l'amor ressentiment o apagar amb llàgrimes seques la llum que emets en tot moment.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible.
Barcelona és molt més. És gaudir de més de 100 quilòmetres de costa i platja. És descobrir parcs i espais naturals. Barcelona és arribar fins als Pirineus. És viure l'art i la cultura. Barcelona és única. És un món de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana. Amb Joan Trias.
Ja fa un temps que tinc ganes de marxar algun lloc on les flors no morin mai i on ningú no ens pugui fer pensar que tu i jo no estem fets per avançar.
Mireu, això que estem escoltant és El País de les Flors, cançó que posa nom al disc que acaba de treure l'artista barceloní Via el Martí. 13 cançons que abracen les emocions, que comporta una relació, un recorregut d'alts i baixos, navegant per diferents sonoritats, però amb aquesta música folk d'arrel americana que sempre l'acompanya. El País de les Flors és el quart treball de l'artista i el més ambiciós. Es podrà veure en directe al concert de presentació que ens oferirà a la sala Paral·lel 62 el proper 18 de juliol, a 8:45 del vespre, amb tota la banda, en David García a la guitarra elèctrica i el baix, la Clàudia García al violí i l'Andreu Moreno a la bateria. Em sembla, però, que avui ens en podrà fer un petit avançament al final de l'entrevista, però de moment, Via el Martí, què tal? Benvingut a la caravana.
Hola, què tal?
Aquesta nit he somiat que despertàvem sota els pins, entregats a la bellesa d'un paisatge tan diví. I sobre un llit de farigola t'he estimat i he estat tan feliç.
Mira, aviat, comencem així perquè em feia molta gràcia perquè abans, segurament per la tessitura de veu, jo que ja entenc poc de música, però la tessitura de veu em recordava una mica el cantant de la Ludwig Bang. I ara m'escrivia algú i em deia... pot ser també que tingui aires una mica de Bob Dylan. I també l'hi trobo.
Sí, ells són Bob Dylan total. Sí, sí, la Ludwig...
Fins a quin punt és un referent per tu, Bob Dylan?
Ho és, ho és. No és el principal, però quan veig d'aquesta música, òbviament, Bob Dylan és un dels mestres. I més que un referent directe, sí que és referent de quasi tots els meus referents. Llavors, clar...
Sí o sí.
És inevitable que aparegui per aquí.
El País de les Flors, fa gairebé una setmana que vas treure el disc. Sí. Deixa'm preguntar-te quines han estat les primeres impressions fins ara, què et diu la gent?
Bé, a la gent li agrada molt, perquè jo vinc de fer música més tranquil·la i potser més trista i més melancòlica, i de cop he publicat aquest àlbum on hi ha una banda completa, on hi ha la música és més, una mica més festiva i, i les lletres són més alegres, i la gent està molt contenta. Sí, sí.
Per què aquest gir?
Mira, ja tocava, no? Jo crec que ja tocava. I... No, perquè la gent em deia... Bueno, ja em diu, fas música trista, tal, no sé què, què et passa? I dic, bueno, a veure, també tinc música alegre, l'únic que no l'he publicat. I llavors, mira, doncs em va venir aquestes ganes d'alegrar una mica el pati.
Bé, quin és el País de les Flors?
El País de les Flors... Bé, es refereix, com que tot el disc és un disc que parla de l'amor, no? És una mica un recopilatori de cançons d'amor, que, de fet, si l'escoltes de principi a fi, potser pots fer un recorregut una mica narratiu per una relació. El País de les Flors és això, és aquesta relació.
Mm-hmm. De fet, l'últim disc que vas treure, La llum que portes dins, obries les portes molt al teu món interior, a un món interior una mica fosc, no? Addiccions, depressió, superacions, de ruptures... I ara cantes sobre les flors que ja han sortit després d'aquesta època més fosca. Ho podem vehicular així?
Sí, sí, jo crec que sí. Jo crec que... Sí, vinc d'un període més fosc, musicalment, i per això, sí, era fer aquest canvi. I les flors és una figura que... Bé, que tothom pot relacionar molt fàcil amb el renaixement, no?, amb la primavera, i per això...
Has renascut títol. Personalment?
Una miqueta, sí.
I també has renascut gràcies a treure aquest disc?
Sí, va de la mà una miqueta, jo... Suposo que és una mica tòpic, però tots els artistes estem bastant d'acord en que la música és terapèutica a l'hora d'escriure i reflecteix una mica el nivell personal en què estem, no? I sí, pot ser un renaixement personal, sí, sí, completament.
Dies que només voldria seure amb tu en aquell banc. Vam repassar la vida que hem perdut durant els anys. Però mai gosaria dir-te que reneguis del passat. O intentar esborrar l'estela dels amors que hem estimat.
Tot i que ens deies, Biel, ara és un disc molt més alegre, sempre queden reconeguts per la nostàlgia, eh?
Sempre, sempre. I més si parles de l'amor, no? L'amor té moltes cares, però una de les més grans és el desamor i la nostàlgia, no?
Mm-hmm. El 2021 vas treure el primer disc, 95 i Llibertat.
Sí.
Després vas treure Somnis per tu i per mi, i abans que aquest últim... vas publicar La llum que portes dins. Em dóna la sensació, Biel, que ets una mica una fera de la composició. És una mica això? Que no, és,
bé, sí,
no,
però m'agrada no escriure cançons.
No pots per aquí?
No puc per aquí, no. I m'agrada escriure cançons i escric cançons. I quasi cada dia estic un ratet escrivint, estigui on estigui. Si no, sóc d'aquesta gent que necessita estar en un lloc concret, en una cadira concreta, no, jo...
Abans et preguntava si t'inspiraves, jo què sé, en Bob Dylan, etc., musicalment, no? Però en què t'inspires a l'hora de fer música?
Amb la gent que m'envolta, amb el món que m'envolta, no? Jo crec que és impossible fer un art que no reflecteixi una mica el món a través dels teus ulls, I jo crec que això m'inspiro... M'inspira tot el que m'envolta, una mica.
En aquest darrer disc, de fet, ho has dit en diverses entrevistes, ara ens ho deies també en aquesta, que és el disc més ambiciós de tots. Per tant, el procés de creació del disc ha estat diferent als altres? Ha estat més costós?
Sí, ha estat diferent a l'estudi. A l'hora d'escriure les cançons, no. Al final, jo escric amb la meva guitarra i m'agrada que les cançons es puguin defensar amb veu i guitarra i ja està. Però en aquest sí que vaig voler, a l'hora d'entrar a l'estudi, fer un disc més en banda, més complet, més ambiciós, podríem dir, a nivell musical, perquè té més capes. I li hem dedicat molt més temps a la preproducció i a la producció. Estàvem amb el David i jo, el David és el productor, a l'estudi, pues, donant voltes, escoltant molta música i tirant idees, a veure què sortia.
Hi ha un tema que és... Tots, són preciosos, però hi ha un que ens té meravellats. És aquest.
Són els teus cabells llargs i salvatges. Són les meves mans sobre el teu cos. Són les hores sense son de tants dissabtes. Són marques de suor sobre els llençols. Passejant entre memòries.
Aquest tema que es diu Els colors de la màgia i té un videoclip preciós on va sortint gent que escriuen i ensenyen a la pantalla què són per ells els colors de la màgia. Qui són aquesta gent, Biel?
Molts són familiars, amics i gent de les xarxes. Que jo vaig posar a l'Instagram que qui volgués m'enviés la seva visió dels colors de la màgia i vaig rebre molts vídeos i vaig fer aquest vídeo. Em fa il·lusió també que la gent fos participada de la música.
Quin és per tu el color de la màgia?
Bueno, em dic molts a la lletra, vaig fent un recorregut. Sí, això és una metàfora de què és l'amor, no? Els petits gestos quotidians.
Escolta, concert de presentació, abans ho dèiem, el 18 de juliol, sí, a la sala Paral·lel 62. Hi ha nervis o no?
Sí, home, bastants.
Sí?
Sí? Sí, perquè serà un concert així gran, amb tota la banda, totes aquestes cançons que... Clar, són les cançons que tenen més capes, com he dit abans, no? Els últims dos discos són molt acústics, molt intimistes, i aquest és més gran. Llavors hi ha una mica nervis de veure com sortirà, però jo crec que estarà molt bé.
Després del concert de presentació, teniu més dates i a gira?
Encara no.
Encara no, eh?
No, però... ens reservem tot pel concert.
Val. Com que abans em deies, soc d'aquests que no paro, tu quan treus un disc i estàs pensant en el següent?
Sí, una mica perquè... Sí, jo, això que dic que no paro és perquè jo a nivell dins de la música, no? Si hi ha la música i la lletra, doncs jo em fixo molt en la lletra i em passo el dia pensant en lletres. Així com hi ha músics que es passen el dia practicant i tocant escales i tot això, jo d'això no tinc gaire idea, no sóc un gran músic, per exemple. I tot el dia la meva ment està pensant en paraules. I llavors, clar, és inevitable ara, per exemple, ja tinc moltes cançons preparades. Perquè no és que em tanqui a l'estudi dient ara faré un disc i em poso a escriure, sinó jo vaig escrivint dia a dia i quan tinc un petit recopilatori que dic, mira, aquestes poden quedar bé juntes, doncs les publico.
Seguiràs amb aquesta sonoritat?
Sí, jo crec que anirem una mica més un rock.
Aquesta no tristó?
Sí. Més que no tristó, jo crec que seguirem amb la banda més completa. Tirem una mica més cap al rock.
Val.
Una mica més que en aquest...
Biel, què ens toques avui?
Avui tocaré l'última cançó del disc, que es titula L'últim vers que mai escriuré per tu, que tot i que és un disc molt festiu i molt alegre i optimista i parla de l'amor, aquesta és la cançó més trista, que si tot el disc es podria entendre com una relació, doncs aquest és el final.
Vinga, va, doncs escoltem aquest tema que estàvem escoltant de Biel Martí, deixem que se prepari una mica i de seguida l'escoltem en directe.
Perfecte.
Cançons que encara ens queden per escoltar. Són les nits enamorats sense tocar-nos. Són els dies que ens van fer grans sense avisar. Són les llesques que vam cremar mentre ens miràvem. Són els teus dits desafiant la meva pell. Són les ulleres
forces que m'entregues quan sóc teu. I és veure en cada riure una promesa, una petita escletxa per entrar al teu món i endinsar-me els teus records per poder entendre que la màgia neix quan vam néixer tu i jo. I si només per un...
10 minuts i arribarem a les 12 del migdia amb Biel Martí preparat amb aquest últim vers que mai escriuré per tu, Biel.
Últims versos que mai escriuré per tu, i em sap greu si et fereixen o han trencat el teu escut. Amb tu he après a estimar-me i això no m'ho traurà ningú, però aquests són els últims versos que mai escriuré per tu. I no et guardo pas rancor, que el cor només hi dus bondat, però a vegades confonem l'amor carnal i l'amistat. I si els anys ens fan més savis, crec que tu m'ho has ensenyat. Però no guardo pas rancor, que el cor només hi dus bondat. Pas l'adeu o l'inici del final, només un punt i a part per poder cicatritzar i tornar a escriure cançons aquells que ens vulguin estimar. Que això no és pas l'adeu o l'inici del final. Però aquests són els últims versos, mai escriuré per tu, i em sap greu si et fereixen o han trencat el teu escut. I ara marxo agraint-te la bellesa que hem viscut. Però aquests són els últims versos que mai escriuré per tu, que aquest és l'últim vers que mai escriuré per tu.
Meravella sentir el disc, imagineu-vos si és una meravella sentir-lo en directe. Aneu a la sala Paral·lel 62 a veure aquest concert presentació el dia 18 de juliol, el primer dia 18 de juliol, perquè segur que valdrà molt la pena. Giró.
Què tal? He de dir que tenia moltíssimes ganes d'escoltar-te en directe, perquè sonaves molt bé amb el disc, i jo dic, però això ha passat per molta producció, segur que el directe no el fa tan bé,
doncs mira,
aquest Joanet... No, sona molt bé, de veritat.
Sí, gràcies.
Però ara no toca això. Ara toca que responguis unes preguntes incòmodes. Sembla ser, pel que diuen, si tinc mal entès, em corregeixes, eh? Estàs en tot el teu dret, que et vas enamorar de la música escoltant Els Pets.
Sí, això és així.
Cançó preferida?
Els Pets?
Sí.
Potser Un món, dues classes de persones.
No és la més mainstream, la més escoltada.
No. Bueno, les mainstream també són molt bones, per això són mainstream. No? Però...
Has arribat a parlar alguna vegada amb Lluís Gavaldà? No sé si has tingut l'oportunitat de conèixer-lo.
No, bé, l'he conegut en algun concert, allò que després li dius hola. Però...
O sigui que ell estava... O sigui, tu estaves en un concert seu.
Sí, jo estava en un concert
seu. I el vas anar a saludar.
Sí.
Ara li hauries de dir a veure si algun dia vol fer una col·laboració amb un artista que toca molt bé el banjo.
Ah, no? Estaria bé.
És que els Pets amb banjo no s'han escoltat
no,
mai.
No, però segur que els agrada.
Proposa'ls-hi, a veure si de quin és alguna cosa.
T'agradaria una col·laboració amb Lluís Gavaldà?
No, clar. Sí, clar.
Estaria bé, no?
Sí, sí, estaria
bé. La podries fer de la cançó que et va enamorar, que et va fer estimar la música, per dir-ho d'alguna manera.
Estaria molt bé, la veritat.
I així tancaríeu el cercle. Tu dius que vas poder saludar el Lluís Gavaldà en un dels seus concerts, però resulta que t'encanten els micròfons oberts de Barcelona.
Bueno, sí, sí.
Et fas algun cop algun hi has anat,
sí,
això,
sí,
ho
sí,
sabem,
sí.
Això ho sabem, que aquí investiguem sí, sí, sí. molt. Explica'ns una mica aquesta moguda de micròfons oberts, open mics, que es diu en anglès, d'aquí a Barcelona. Què s'hi troba ja? Quin ambient hi ha?
Bé, és que quan comences i tal, i jo que sóc una mica tímid i això, doncs els amics em deien, bueno, practica aquí, vés aquí, canta una cançó, a veure què tal. No, és tan bé, perquè coneixes, hi ha molta gent a la mateixa situació, gent que té poques cançons o gent que simplement li fa il·lusió cantar.
I no et demanen un mínim? No passes cap prova per posar-te davant d'un micròfon o tothom és benvingut?
Depèn dels llocs. Hi ha llocs on tu t'apuntes i ja està, i hi ha llocs on et busquen ells una miqueta. Ah. I llavors t'escriuen per Instagram i et diuen tu, estem planejant aquesta nit, que són 6 artistes, 3 cançons cadascú, vols ser un d'ells? I...
Val. Però els llocs sí. que no t'escriuen, que per tant és com més improvisat, tu, per exemple, et presentes en el bar en qüestió, sí. o a la sala en qüestió, dius, mira, sóc en Biel i toco el banjo i canto bé, o això em diuen. Vull cantar. Et diuen, sí. d'acord, endavant, passi, i aquí té el micròfon, o et tanquen en una sala i diuen, a veure, fes-me 4 acords, afines, val, sí, així no se'ns en va la clientela. Com funciona?
Confiança cega.
Uf, això pot sortir molt bé molt malament. Has estat alguna vegada en un micro obert i has hagut de marxar o està a punt de marxar per dir això?
Perquè la gent ho fa malament.
Sí, clar.
Home, no, t'aguantes.
Aguantes, eh?
Ah, sí, una mica per companyerisme, no?
Està bé, no? Això sí. A veure, jo no sé si aguantaria, eh? Depèn com. Canta la gent allà o fa altres coses, també, en els micròfons oberts? No sé si...
Depèn de l'estil de micròfon. N'hi ha que són lliures i llavors hi ha gent que fa poesia, coses així. I alguns fan performances una mica estranyes, però bueno.
Cosetes, no?
Cosetes, sí,
Cosetes
sí,
de la nit a Barcelona. Sí. Escolta, Biel, també ens han curiosit molt que toquessis el banjo, que és un instrument sí. que sí que molt sabem quin és, sí que té un so molt característic, però no és molt típic. Igual que t'agradava la cançó menys famosa dels Pets, doncs t'agrada tocar el banjo. Com arriba el banjo a la teva vida?
Com va arribar el banjo a la meva vida? Escolto molta música americana, o sigui, d'arrel americana, folk i country, i allà el banjo és un... dels instruments més importants. I bé, d'això, escoltant i tal, vaig dir, mira, m'he cansat una mica... No m'he cansat, però ja fa molt que toco la guitarra, vaig a practicar alguna altra cosa.
Molt
I
bé.
Un banjo.
I el banjo. No sé si ho sabia... Tu saps a quin dia vius avui, Biel?
Avui, 12 de juny.
12 de juny. Tu saps que ahir tu estaves a celebració, hauries d'haver estat?
Ahir? Per què?
11 de juny. Fes memòria. 11 de juny... De fa 3 anys.
Ah, sí, va sortir el meu,
home,
el meu primer disc.
Sí, ahir va fer 3 anys que va sortir el teu disc debut, 95 sí, sí. i Llibertat.
M'has liat, pensava que parlaves de banjo. Aquí...
No, home, no, vas celebrar o no?
Vaig celebrar... No, bueno, no.
No?
No, no.
Encara estàs a temps. Ja diuen que 24 hores abans, 24 hores després, és un marge que hi poden entrar les celebracions. Ho has de celebrar. Ho
celebraré, sí, sí.
95 i Llibertat. 95 l'any que vas néixer, no, suposo?
95, sí, sí, sí.
I Llibertat va arribar des que vas néixer o va arribar després?
Després, suposo.
Després.
No, saps com ho celebraran, Biel?
No sé.
Amb un concert meravellós el proper 18 de juliol.
Això sí.
No, però queda molt pel 18 de juliol.
No, però
queda molt.
Tocarem alguna cançó del primer disc.
Sí, eh?
Ah, em sembla
sí,
bé.
Sí, sí, anirem sí, veient el recorregut,
sí, una miqueta. Sí, sí, sí.
Val,
sí.
Val, val.
Volem col·laboració amb en Lluís Gavaldà, eh?
Bueno, digueu-li.
No, ja s'ha dit tu que vas als seus concerts.
Ja, és veritat, és veritat. Ja li diré, ja li diré.
Posarem tots d'acord.
Tu has tirat el banjo, que sí, sempre
hi ha l'atenció. No, i mon pare és de la zona, mon pare és de Valls, i és del mateix any que ells.
Home, la mateixa collita i de Valls.
Sí, són de la collita.
T'ha fet,
ja
això.
Ja està.
Sí. T'ha fet. Biel Martí, moltíssimes gràcies per presentar aquest disc avui a la caravana, que vagi molt bé aquest concert de presentació, i segur el seguit de concerts que vindrà després.
Moltes gràcies.
Gràcies. Cada dia pell en pell. I amb tendresa i apassionadament descobrir-nos en cos i pensament. Però si van passant els dies i t'omples d'odi i cansament, sisplau, trenca'm mentre mires, dient que aquest no és el nostre temps. No em perdonaria mai fer de l'amor ressentiment o apagar amb llàgrimes seques la llum que emets en tot moment.